Obrim Estels, una secció amb la col·laboració de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Oreix. Ens visita avui Jesús González, sots president segon d'aquesta entitat. Molt bon dia, Jesús.
Bon dia, Sergi.
Anem fent el cicle de planetes i jo diria que aquest, si no és l'últim, serà el penúltim, no ens en deuen quedar masses.
És l'últim, no parlem de Plutó perquè ja no pertany a aquesta selecta categoria dels planetes des de fa uns quants anys.
Avui Mercuri, com dèiem, en aquest cas parlaríem del planeta més proper al Sol, Jesús, sí. I del més petit del sistema solar.
Exactament. És el més petit, el més proper, i forma part d'aquest club de planetes que es diuen interiors, o també diem rocosos, que està integrat, a part del propi Mercuri, també per Venus, la Terra i per Mart. Deu el seu nom a Mercurius, que era el déu romà, que era missatger dels déus, era fill també de Júpiter, i d'alguna manera corresponia al déu Hermes dels grecs, no? Ja sabem que els romans practicaven el sincretisme, importaven els déus dels països que conquerien, els rebatejaven, però bàsicament mantenien les mateixes configuracions mitològiques.
I avui ens portes alguna anècdota del nom o no? O aquest sempre s'ha dit Mercuri?
S'ha dit, bueno, en el temps dels sumeris i en el temps dels babilonis tenia uns noms molt complicats, format a base d'una successió de síl·labes que és impossible de memoritzar, però ja els havien batejat, O sigui, això sí. De totes formes, en el cas dels grecs, consideraven que aquest planeta en realitat eren dos cossos, Era un cos que es deia Apolo quan es veia pel matí i es deia Hermes quan es veia pel vespre. De totes maneres, a Pitàgores, en un sentit, d'avançar-se molt amb el temps, va insinuar que es tractava del mateix planeta que es veia en dos moments diferents del dia, no? Per exemple, Mercuri, de totes formes, no ha sigut fàcil d'observar. Tinguem en compte que, en primer lloc, té una diferència angular, l'està molt a la vora del Sol, em sembla d'uns 23,8 graus. Per tant, el resplendor del Sol, que està molt proper, impedeix veure'l. Només es pot veure en dos moments del dia, a l'alba o al crepuscle o al capvespre, no? Uh-huh. Però, a més d'això, que és molt curt el temps que es pot veure, també, com que està molt baix en l'horitzó, molt a la vora de l'horitzó, la seva llum té que travessar moltes capes de l'atmosfera i, per tant, arriba molt esmortuït. O sigui que ha sigut molt difícil d'observar-lo.
Històricament és complicat observar Mercuri, que des de fa quan que coneixem la seva existència,
Jesús? Bueno, des de fa 5.000 anys, o sigui, el tercer mil·lenni abans de Crist, ja es coneixia, però bueno, simplement com semblava com si fos un estel, no? I estava realment molt, molt lluny de nosaltres, molt a la vora del Sol. Però quan diem molt a la vora del Sol, estem parlant...
De quina distància?
És molt variable, perquè té una òrbita molt excèntrica, però estem parlant en promís d'uns 50 milions de quilòmetres, que poden arribar a 70, perquè és molt, molt excèntrica la seva òrbita, és molt el·líptica, és molt poc circular, no? I per tant, això fa que fos difícil d'observar-lo, però ja estava identificat. No va ser fins al segle XVII que es va poder, amb telescopi, finalment, cap a 1639, es va poder observar en telescopi i es va poder veure que tenia fases com les que té la Lluna o Venus, amb el qual es va concloure, era una prova concloent, de que orbitava al voltant del Sol i no al voltant de la Terra. De totes maneres, en aquells moments ja es començava a demolir tot l'edifici geocèntric que venia de l'antiguitat i que havia cimentat amb el seu prestigi el grec que treballava a Egipte, en Claudi Ptolomeu, no? Va durar uns 1.400 anys tota aquesta teoria geocèntrica.
I quines conseqüències té o ha tingut aquesta proximitat de Mercuri amb el Sol, si és que n'hi ha alguna, Jesús?
Bueno, sí, sí. Hi ha...
Bé, conseqüències segur, ara, sí. Més positives que negatives?
Bueno, més aviat negatives. Bueno, la primera, que no és la més important, és que a l'estar 2,5 vegades més a la vora del Sol que la Terra, també des d'allà es veu el Sol 2,5 vegades més gran, la seva superfície, no? En segon lloc, el fet d'estar tan a la vora, el seu any astronòmic, o sigui, el temps que tarda en fer la revolució al voltant del Sol, doncs és molt curt, eh? És només de 88 dies terrestres. Això és congruent amb la tercera llei de Kepler, no? Que relaciona els períodes de revolució amb la distància al Sol.
I estan tan a prop, també deu ser un planeta molt calent.
Sí, sí, ja ho veurem, ja, però molt calent, però també molt fred, eh? És una paradoxa. Però la segona conseqüència...
Sí, la que lligava amb Kepler.
Sí, podríem dir que, a part de tenir un any molt curt, té un dia molt llarg. I em diràs, i això per què és? Doncs és molt senzill. L'efecte de marea, d'atracció, de gravitatòria del Sol, frena considerablement el gir del planeta sobre si mateix, de tal forma que un dia Mercuri dura 57,8 dies terrestres, no? Això és, fins i tot, és tan lenta aquesta rotació que durant molt de temps els científics es pensaven que el planeta Mercuri sempre mirava el Sol amb la mateixa cara, com passa la Lluna amb la Terra, no? Que té una rotació sincronitzada. Això no és així. O sigui, gira, però molt lentament, molt lentament.
I aquest fet, Jesús, que la durada sigui més extensa d'un dia que d'un any, no també el vam donar amb Venus?
Sí, també ho vam veure, també. Aquí gairebé no és que duri més el dia que l'any, perquè dura més l'any, són 88 dies, no? En Venus era al revés.
Ah, exacte,
era
al d'acord.
Revés, sí. Ara bé, el que em preguntaves de si estan tan a la vora és molt calent, sí, sí, però tinc que fer-te també una salvetat, no? Evidentment, com que està molts dies mirant el Sol a la mateixa cara pràcticament, doncs s'arriben a assolir temperatures de 467 graus centígrads, la cara que mira el Sol, la cara il·luminada de Mercuri, no? Ara bé, com que pràcticament careix, o sigui, manca d'atmosfera, aquesta atmosfera només existeix molt tènue a nivell de la superfície, no hi ha l'atmosfera que pugui retenir aquest calor. Per tant, a la part fosca, a la part que no toca el Sol, a la nit de Mercuri, arriba a haver-hi la temperatura de balla fins als 160 graus sota zero. Per tant, ja veus que només està calent la cara que mira el Sol. O sigui, hi ha un gran contrast tèrmic, eh?
I aquesta superfície, precisament, que cita Jesús, quin aspecte tindríem? Com ens l'hem d'imaginar?
Bueno, ens l'hauríem d'imaginar al primer cop d'ull, ens recorda molt la superfície de la Lluna. Està fortament crateritzada, té molts cràters d'impacte, té conques, una d'elles d'impacte però enorme, de 1.500 quilòmetres, que és la conca de Caloris, que després es va omplir amb lava i ha quedat com si fos un mar llunar, saps? Tota una planúria. Està també escardada perquè el planeta es va refredar i al refredar-se, esclar, es va tenir que ajustar l'escorça al mantell, no? I té moltes esquerdes, eh? Aquests impactes, aquesta superfície tan crateritzada, es deu que durant l'època que hi havia molts impactes al sistema solar que s'estava formant, i això també ho estem veient amb la Lluna, al mancar pràcticament d'atmosfera, aquests meteorits, que no eren més que cometes i eren asteroides que entraven a dintre del planeta, no trobaven un factor d'atenuació, no hi havia l'atmosfera que pogués reduir, desintegrar el seu impacte, desintegrar els meteorits, i que aquests caien amb la seva velocitat que portaven de l'espai, impactant en gran força sobre la superfície. Bàsicament és per això, vull dir...
I de l'atmosfera, Jesús, de Mercuri, que has dit, si no m'equivoco, que és tènua,
sí.
Què seria degut? Quina és l'explicació?
Bueno, seria degut a dos factors. En primer lloc, tenim un planeta molt, molt petit, Mercuri, té uns 4.000 i pico de quilòmetres de perímetre en el seu equador, quan a la Terra tots sabem que fa uns 40.000 quilòmetres. Per tant, estem parlant d'un planeta petit, per tant, amb una capacitat gravitatòria molt petita i amb poca capacitat també per retenir una atmosfera. Però és que a costat tenim un gegant que envia les seves enrabiades al seu vent solar en gran força perquè està molt a la vora, i això escombra l'atmosfera que es podia haver creat inicialment fa 4.500 milions d'anys quan es va formar el planeta. Per tant,
petit, jo pensava ara, és una baldufa, però potser més aviat una canica, i la baldufa
canica,
seria
canica,
el company gegant.
Sí. Té una petita atmosfera molt tènue, però que està a nivell de la superfície, pràcticament, i que està composada d'hidrogen, heli, oxigen, calci, potassi i sodi. L'hidrogen i l'heli probablement venen del vent solar, però els altres elements probablement són descomposicions que fa el vent solar sobre les roques de les superfícies i que se les emporta el vent solar cap a l'espai, però que es van generant i reposant d'aquests materials minerals que estan a la superfície.
S'ha sentit a dir, de fet, Jesús, que Mercuri és un planeta extraordinàriament dens. No sé si tots aquests components minerals són els que fan que s'hagi dit, que s'hi posi aquesta definició, o serien altres coses que no tenen res a veure?
Probablement hi ha una hipòtesi. Mira, el nucli del planeta és quasi tan gran com el del planeta Terra, que representa una petita proporció de tota la massa, però en el planeta Mercuri el 75% del radi és nucli, i és un nucli de ferro i de materials derivats del ferro, i probablement, quasi segur, que en el seu interior està parcialment fos. Vull dir, què passa? Pues que això li dona una densitat molt elevada. Em sembla que després de la Terra és el planeta que té una densitat més elevada. Es creu que un protoplaneta, un planetèsim molt gran, va topar, un planetèsim és un planeta que està en formació, que encara no ha acabat, va topar amb Mercuri i li va llevar tota l'escorça i el va deixar amb un mantell molt prim.
No seria la primera ni l'última topada, eh?
No, suposo que no. I es va quedar pràcticament amb el nucli. En gran part del planeta, avui en dia, és un nucli. Què passa? Que aquest nucli, com que és ferruginós, és de ferro, doncs té una densitat molt elevada. Això és una característica del planeta.
D'aquesta densitat. I una última, una de les últimes característiques de Mercuri, així que vam ja amb els planetes.
Bé, té un camp magnètic que en teoria és molt potent, tindria que ser quasi tan potent com la Terra, si ens atenim pues, a les dimensions del seu nucli, no? Però en realitat, amb les observacions que ha fet la Messenger, que va arribar fa un parell d'anys a orbitar, a sobrevolar i donar la volta completa al planeta Mercuri, sembla que és molt més feble del que cabria esperar. Això s'interpreta que el vent solar minora aquest camp magnètic que té el planeta, i però que existeix i es posa de manifest com en els pols, que té dos pols magnètics, vull dir, es produeixen també aurores, que precisament són de color ataronjat degut que aquesta atmosfera tan tènue que té Mercuri hi ha també presència de sodi, i el sodi dona aquest color ataronjat. Els que hem estudiat químiques ho sabem molt bé amb els experiments que fèiem amb el fil de platí per analitzar la presència
de
sodi.
I ara ho apliquem a l'astronomia. Jesús, ja per acabar, deixem Mercuri, aquestes són les seves particularitats, crec que les hem dit...
No té cap lluna, tampoc.
No té cap lluna, aspecte que havíem de remarcar.
Sí.
Si agafem el calendari de pluja d'estrelles del 2013, Jesús, veiem que la pròxima pluja d'estrelles de tamany considerable ha de ser la de les Lírides d'ara a abril. S'espera pel dia 22 d'abril, tot i que els pronòstics diuen que potser s'intensifica dies abans, a partir del dia 19, és a dir, d'aquest divendres, perquè la lluna està creixent,
sí.
I potser 20, 21, 22 d'abril no acabem de veure bé aquestes Lírides. Són visibles a vista? Necessitem material? Com ho hem de fer?
Com sempre, buscar un indret que tingui poca contaminació lumínica, i sempre és a partir, quasi sempre, de la mitjanit, quan ja el crepuscle està lluny i la nit és més intensa, quan ho podem veure.
I telescopi i binocles són la forma...
Jo sempre som
partidari... Amb què potser n'encertem alguna i el veiem.
Sí, jo quasi a ull nu o amb...
Tu ets partidari d'ull nu, eh?
Sí, i amb binocle. Tens molta més agilitat els dels binocles.
Home, a un llu també esperem molt sempre que caiguin les llàgrimes de Sant Llorenç i sempre cauen el dia que no estem pendents del cel.
Sí, és veritat, això també és veritat, sí, sí.
Jesús González, el president segon de l'Associació Astronòmica Sant Cugat Vall d'Urell, moltes gràcies. Una setmana més, haurem de veure què fem ara, doncs ens han acabat els planetes.
Oh, hi ha molts temes, eh? Estem vivint una edat d'or de l'astronomia, hi ha moltes novetats i faria falta pràcticament tot el dia per explicar-les totes.
Per cert, que aquest dijous, dia 18 d'abril, l'activitat organitzada per l'associació és una conferència de Miquel Vilaplana sobre Islàndia, Illa de Gel i de Foc, i també arribarà en dia, data de 21 d'abril, una observació de sol en telescopi amb l'entitat de l'MD de Vall d'Oreix a la plaça del Casal de Cultura de Vall d'Oreix. Esperem també doncs, que vagin molt bé les dues activitats, Jesús.
Moltes gràcies, Sergi.
A tu i bon dia.
Bon dia.